Són les 3.
Catalunya migdia.
Com dèiem, encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que l'Iran no negociarà la pau amb els Estats Units fins que Israel no aturi la guerra al Líban. Les converses entre l'administració Donald Trump i el règim dels ayatolars havien de començar demà al Pakistan, però les autoritats iranianes descarten asseure's a cap taula fins que la treva no inclogui el Líban, que l'exèrcit israelià continua atacant aquests dies. També hem sentit la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell han admès les limitacions d'Europa a l'hora de respondre a guerres com ara la de l'Orient Mitjà o la d'Ucraïna. Tot i això, Teresa Ribera insisteix que Europa ha de liderar la transició verda i, per tant, descarta que la solució a l'encariment de l'energia sigui admetre que les energètiques acabin contaminant més. I ens hem fixat també en Ripoll, on els dos regidors del PSC que hi van permetre l'aprovació dels pressupostos de Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, han posat avui el càrrec a disposició del seu partit del PSC. A més, ara diuen que es van equivocar en aplanar el camí dels comptes de l'equip de govern d'extrema dreta. Tot això us hem explicat a la primera hora, al Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, tenim el primer senyal d'alarma als Estats Units per les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. La dada de la inflació del mes de març es dispara fins al 3,3% per l'augment del preu del petroli, sobretot estem parlant de gairebé un punt més que al febrer, quan encara no havia començat aquesta guerra i l'índex dels preus al consum estava al 2,4%. Aquesta setmana, la catedràtica d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ja alertava aquest programa, el Catalunya Migdia, que si la inflació superava el llindar del 3%, volia dir que la cosa començava a anar malament també pel país de Donald Trump.
Aquesta dada és molt important. La taparà Trump immediatament amb el... Bé, immediatament no, al cap d'unes hores que aterraran els astronautes i aleshores tot serà eufòria. És una senyal d'alarma de que també l'economia americana s'estava ressentint el mes de març aquest conflicte, aquest augment de preus tan exagerat.
Més qüestions. El sindicat Professors de Secundària és el segon amb més pes al sector educatiu. Proposa fer vaga el dia de Sant Jordi i repetir una setmana sencera de vagues i mobilitzacions al maig a escoles i instituts. Aquesta és la proposta que el sindicat ha traslladat a la resta de sindicats contraris a l'acord que avui s'han reunit per concretar quines seran les accions de protesta aquest tercer trimestre i que faran públiques la setmana que ve. El sindicat Professors de Secundària també es va reunir ahir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i va constatar que les posicions continuen molt allunyades. El sindicat exigeix una reobertura de l'acord, mentre el departament ho descarta i demana centrar-se en el seu desplegament. A Madrid, la Fiscalia ha demanat al Constitucional que anul·li la condemna a l'exfiscal general de l'Estat. Diu que no es van respectar els seus drets al condemnar-lo sense proves d'haver filtrat dades del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso i del seu frau fiscal. Anem a la capital espanyola, Pablo Urchats.
Bona tarda. La Fiscalia recorre la sentència que el condemna a 2 anys d'inhabilitació i acusa el Tribunal Suprem d'haver trepitjat tots els drets d'Álvaro García Ortiz. La policia va registrar el seu despatx durant hores i va fer còpies de l'ordinador on hi havia informació sensible. Una mesura injustificada, diu la Fiscalia, que afegeix que la condemna va en contra de la presumpció d'innocència perquè se'l va condemnar sense proves, només amb indicis i sense tenir en compte la versió dels periodistes que van dir que el correu del nòvio d'Ayuso no els el va filtrar el fiscal general. Per tot això, la Fiscalia demana al Constitucional que li anul·li la condemna, però encara que li donin la raó, arribarà tard perquè García Ortiz ja va haver de deixar el càrrec.
I el Teatre Nacional de Catalunya i l'Ajuntament de Paiporta col·laboren per reconstruir el teatre d'aquesta població de la zona zero de l'Adana. L'aigua va destruir la meitat del pati de butaques i també es va endur el 70% del fons documental de la biblioteca. Anem ara a Paiporta, Alba Barbosa.
Bona tarda. El TNC assessorarà tècnicament la rehabilitació del teatre de Paiporta i també hi portarà part de la programació quan la sala estigui reconstruïda. Ho ha avançat la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Nosaltres brindem la nostra programació de gires per tenir present aquest auditori perquè puguem doncs, pensar en quins moments pot anar bé tant el TNC com a l'auditori programar obres que han produït el TNC.
El teatre donarà 250 llibres d'obres i traduccions en català, un fons que ajudarà a recuperar el material perdut a la biblioteca de Paiporta. La primera planta de l'equipament continua inhabilitada per les reformes.
Passant gairebé 5 minuts, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia. Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu, la Salle Universitat Ramon Llull.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència a el Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Resta Stoichkov, Maria Lluïsa Solà, Albert Espinosa i Joan Dausà a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Catalunya migdia. Aquest dissabte, al Tot Gira, estem preparats pel derbi.
Atenció!
A partir de les 4 de la tarda, us acompanyarem fins a la TDT del Barça espanyol amb la prèvia del partit.
Els culers volen sentenciar la Lliga. Els pericos encara busquen la primera victòria de l'any.
Diumenge viatjarem fins a l'infern del nord amb Isaac Vilalta per viure la París-Roubaix.
Una cita amb la història per Tadej Pogacar, que busca l'últim monument que li falta al palmarès.
També serem a Sau Joau de Madeira amb la final de l'Eurocup femenina d'hoquei patins.
I a les 6, València-Mestalla a Sant Andreu.
Els quadribarrats a un pas de l'ascens a primera ref.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Passen gairebé 8 minuts de les 3. Saludem el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia, Pere Rossinyol. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Oh, heu entrat ja anunciant-me totes les irregularitats que hi ha ara mateix, com que és que el Miquel Àngel ha vingut sense kombucha, que el Pere ha passat pel barber... Escolta'm, no...
No ha passat pel barber.
No, en realitat va ser la meva mare, eh?
Bueno, però has tallat els cabells, bueno. Està molt bé, que, escolta'm... Però no, què ha passat? Ha caigut el meteorit o què?
En relació a què?
A les dues coses, vull dir que tu vinguis sense kombucha i que el Pere passi pel barber, no, sinó que s'hagi tallat els cabells, són anomalies.
És veritat, és una anomalia i mirarem de reparar-ho.
No,
però...
no, escolta. Senta't lliure per veure el que vulguis, només
faltaria. No, les tradicions són de mantenir, abans s'han de trencar també, no? Però és que entre que vaig al lloc que no han decidit que no posen la que m'agrada.
Ah, clar.
I que avui ja me n'he pres una i diu-me, tampoc no cal...
Molt bé. Doncs escolta'm, no passa res, eh?
Vull no passa res,
clar. Estem tots amb tu si vols deixar-ho, tu mateix. I ens falta saludar una altra persona. Perquè ja sabeu que els divendres és Liu Forn i es porta el primer tema. Bona tarda.
Hola, bona tarda i gràcies per dir-me persona. És el més bonic que m'han dit avui.
Ho ets o no? Ho ets o no?
No, jo ho intento.
Home.
Haig de dir que jo venia humilment cap als estudis centrals de Catalunya Ràdio a la ciutat de Barcelona. M'he trobat el Miquel Àngel en un semàfor pidolant a la gent. Els cotxes paraven i els pidolava. No tindria vostè una kombucha?
Una kombucha, no?
La gent, no, jo no tengo suelto. Ha estat una escena...
Així està la classe mitjana.
Els autònoms.
Empobrida.
Què, ja heu fet el trimestre, eh? Bueno, vinga.
A veure, què ens proposes, a veure?
Artemis 2.
Home. Home, aquesta matinada, a les dues, eh?
Estic molt nerviós. Ah. No havia passat mai, no ha tornat mai cap nau de l'espai.
Home, aquesta té algun punt d'interès més,
sí?
No?
Quin?
Home, si tripulada, hem vist la cara oculta de la Lluna.
Tripulades. No? Quants Apolos van anar? Quantes estacions internacionals han
si
tornat?
Si ens posem així, no farem cap notícia, eh?
No, doncs és que aquest és el tema.
A veure.
Per això la segona part del... Primer, la part de la dèria, que és com entranyar, però jo crec que tots els que estem aquí i la gent que ens està sentint des de... Que, o torna de la feina, o està anant cap a la feina, o
se'n va de cap de setmana.
No se'n va de cap de setmana. Llavors, si se'n va de cap de setmana, aquesta no està dedicada a ells, perquè no hi ha dret. I gent... Qui ens estigui sentint, ens fascina la Lluna. I tot el que té amb l'espai ens fascina. Suposo que deu ser... Ara faig de cunyat... especulo, deus, clar, veus allò, tot és tan gran, no som conscients, tot el dia mirant la pantalla, que si no sé què, que si trama dit, i llavors, de sobte veus que som molt petits dins d'una foscor molt fosca, molt gran, i veiem fotos de la Terra, això ens agrada molt, tios. O sigui, i a més, ara amb alta definició, perquè han portat, es veu, uns mòbils nous que tenen unes pantalles i unes coses. Per tant, hem vist la Terra molt ben definida, hem vist la Lluna molt ben definida, i això ens apassiona, no sé, a mi... Jo havia sigut petit fa molts anys, tenia un llibre que es deia Viaja a la Luna, sí. Perquè, esclar, jo recordo encara quan el Armstrong i Aldrin van baixar a la Lluna. Jo ho vaig veure per la tele, amb una tele en blanc i negre del veí, perquè a casa érem humils i no teníem tele.
I amb Jesús Hermida fent la transmissió.
Això
no?
Jo no ho recordo.
Ah,
jo sí que recordo la imatge de...
Jo no.
I els veïns...
No hi era.
Jo ja feia dies que hi era. I els veïns, amb una tele en blanc i negre, amb les antenes... I, esclar... Tenia un llibre que era això, la història de la Lluna, i hi havia de fotos dels cràters, i és una fascinació. No sé si vosaltres la compartiu, però tots aquests dies hi ha hagut molta fascinació per les fotografies i tot el que ens
explicava. Tot allò que no coneixem sempre ens crida. I és veritat que entre els nens hi ha dos temes que són aposta segura, que és l'espai i els dinosaures. Hi ha una edat que tant els dinosaures com l'espai, els llibres d'aquestes temàtiques triomfen molt entre els nens petits. Sí, sí.
Tothom em va mirant fent-s'hi amb el cap, però com que això és ràdio, no...
Sí.
Però, vaja, jo ja...
Sí, no. Em sorprèn que et sorprengui, no? Perquè és fascinant, segur, sobretot pels nens que també seguim sent-ho, diguem, no? D'alguna manera, tu potser deixes de ser-ho.
Ja, no? Jo ja fa molt temps, sí, jo ja...
Perquè
ja...
tenies aquesta actitud de curiositat, que sí. De nen, i sembla que la vols deixar enrere.
No, jo la mantinc, però que em fascina que es continuï en un món que sembla que estigui anant pel pedregar, que anem caient per un penya-segat...
Potser per això busques alguna cosa que no sigui aquest món que va pel pedregar.
Sí, però això també existia en aquella època, i ha anat existint, i sempre que una nau a la Lluna ens ha fascinat. Ara bé, enmig de tot l'Artemis 2 aquest, ens hem menjat una quantitat de propaganda bastant important, i tots, jo el primer, ens hem dedicat a transmetre aquesta propaganda. Primer es va dir, que van al cantó fosc, que ja això ja queda com de discoteca, quan jo també era jove.
La cara oculta, la cara oculta de la Lluna.
Hi havia discoteques que tenien el cantó fosc, que era efectivament la cara oculta, que ara tampoc
deixem-ho.
Estendrem. Però... Jo van deixar estar això del cantó fosc, perquè, és clar, van sortir els senyors xinesos i van sortir, hola, bona tarda, hola, soc el senyor xinès, què tal, com estem? Diu, escolti, miri, sap què? Que el 3 de gener del 2019, estem al 2026, una sonda xinesa ja va aterrar a un cràter que es diu Von Karman, i amb un mirall que va fer de repetidor van comunicar cara fosca a terra. O sigui, cara fosca, mirall, terra. I ara, aquesta fantàstica Artemis 2, és que estaran 22 minuts... Estaran incomunicables. Dels xinesos fa 7 anys amb un mirall i dos gomes de pollastre ja van... Bé, llavors, ja va sortir menys això del tema de la cara fosca. Però és que resulta que els xinesos hi van dipositar un vehicle que encara avui està escanejant el subsol. No la part de dalt del cantó fosc. No, el subsol. Per tant... Si calculem, són 7 anys d'avantatge que porten sabent què és el que hi ha al cantó fosc, quin tipus de mineral hi ha, si hi ha aigua, si no hi ha aigua... Els xinesos ja ho saben des de fa 7 anys. I a l'any 24, una altra sonda ja va portar roca i pols de la cara fosca de la Lluna. És a dir, en aquest moment hi ha uns quants investigadors xinesos que tenen a les seves mans i en els seus laboratoris tenen terra del cantó fosc, que ara era una gran cosa. Escolti, que és que passaran pel cantó fosc! Una cosa... tremenda. Però és que, a més, els xinesos van aconseguir que brotés una llavor de cotó perquè dins d'aquesta sonda que va aterrar hi van col·locar un dispositiu molt ben segellat, amb terra i llavors de cotó, i va germinar dues fulles verdes, que són les dues fulles verdes primeres que han germinat a la Lluna. O això diuen els xinesos. Perquè com que estem, dèiem que veníem de la propaganda, doncs això pot haver passat o pot no haver passat. El que sí que és cert és que la nau aquesta va allunar, que es van comunicar des de la cara fosca a la Terra, cosa que la nau aquesta Artemis II, que era una cosa espectacular, no ha aconseguit. Per tant, quan es va saber tot això, perquè els xinesos van protestar, van deixar córrer el tema del cantó fosc com a vendre propaganda. I després s'ha menut, és que han anat al lloc més llunyà. L'ésser humà no hi ha anat mai tan lluny en l'espai. Bueno, van anar 6 pams més, van fer l'òrbita a la Lluna, que ja havien fet Armstrong, Aldrin i tots els que havien anat d'aquella època. Vull dir, que van anar 6, 7 pams, 8 pams més, 300 quilòmetres. A veure, tampoc. No van anar a la Lluna, no van anar a Mart. No van anar. Llavors, no, és que han anat al lloc més llunyà. I tots repetíem tots el mateix. Totes les emissores, tots els mitjans, tots els digitals, els de paper, el semipaper... Tothom repetia absolutament el mateix. I després el sensacionalisme. Ara és que he vist una piulada, em refereixo a la Sexta, però podia ser qualsevol altre mitjà, però m'ha vingut a 2:45 de la tarda, o sigui, fa 3/4 d'hora. Los peligros, atenció, los peligros que enfrenta Artemis II en su inminente amerizaje. Peligro. Bueno, sí, hi ha un perill, el mateix que hi ha de creuar el carrer, una mica més, no? Diu, de la velocidad de 40.000 kilómetros hora a las fuerzas que pueden aplastar a los astronautas. Bueno, jo...
Has vingut molt descregut, trobo.
Sí, no, clar.
No.
Però a veure, descregut...
La Terra és plana, la Lluna és plana?
O... Sí, la Lluna és plana. No,
vale.
I Mart és un rob. I Júpiter també.
Escolta'm, ara...
Descregut no, al contrari. O sigui, a mi em sembla molt bé i em fascina. Ara, les coses a la seva justa mesura. O sigui, ara que tothom repiularà i tothom entrarà a veure per què van a morir aplastados. Escolti, quantes naus han entrat i han sortit i satèl·lits i etcètera, etcètera, a l'atmosfera. I hi ha unes naus, a més, que no direm el nom d'aquí perquè no toca, que van cap a dalt i de fet tornen i aterren en un res, dos dits, aterren tal com han marxat, tornen, frenen una mà, i al pàrquing.
Jo no entenc per què el Lío no està treballant a la NASA.
No, és el...
Ho han tingut ofertes.
Sí, de fet, a la secció de ciència.
Perquè veig que està mitjà, tot que és senzill.
I a més amb paraules fàcils, sí, tot és rai.
El component humà de cada experiment.
També et diré una cosa, o sigui, aquesta setmana al 3Cat Info, els continguts més clicats i més llegits que eren els que tenien a veure amb els Artemis.
Que sí, clar, per això, clar.
Vull dir que hi ha un interès en tot això. I ja dic jo que en totes les peces que s'han fet al 3Cat Info no n'hi havia cap dels perills i els riscos, sinó que era la informació del que havia
estava arribant. O sigui, em sap greu que m'estiguis donant la raó, perquè la raó és a dir, és fascinant, a mi m'apassiona, és un tema que tota la vida m'ha interessat
que
molt.
No cal tota aquesta parafernàlia que l'envolta.
Però sempre li hem d'afegir... No, és el que no s'havia fet mai. Que jo, que també sóc seguidor dels castells, també és una cosa que em molesta bastant, dels castells. No, és la jornada millor del segle. Bueno, escolti, i... És a dir, sempre necessitem aquest punt... Escolti, ja em fascina prou, no cal que m'ho vengui més. I això a mi m'acaba de... em produeix una mica de... Que no cal, home, no cal. Escolti, calma. Calma.
Veure,
no, perquè en el fons t'has cansat del periodisme, diguem, no?
Sí, també.
I de l'entreteniment.
Al final, el periodisme és això, no? Vull dir que sempre has de vendre els temes, i això és inherent amb... 100%, i tu has sigut director d'una agència de notícies i
per això.
T'has cansat del periodisme, perquè és inherent, i tot això, no?
Però es pot fer d'una manera sensata, estem d'acord o no? Per exemple, tu cal alternatives econòmiques. Mirem la portada. Gustar la IA para poder trabajar. No caldria que traies aquí. La IA te puede matar.
Bueno, però potser, o sigui... potser vendríem més, diguem, no sé.
Igual no li va bé per això, perquè no acaba de vendre més temes.
No, sí que va bé, ja tenim 12 anys, anem sobrevivint. No, bé.
Per sort...
Però vull dir que és inherent al periodisme, i jo crec que no hi ha... Sempre hi ha graus i tens raó, eh? No dic pas que no. Però vull dir que em xoca, diguem, perquè jo me'n recordo quan anava a reunions de redacció, això la Isabel, que encara hi va, doncs
li deu passar tot el dia, no?
Oh, jo també!
El gran objectiu és que que et vinguin els redactors excitats pels temes, no que diguin que
o enganyar l'editor, en el meu cas. Jo l'objectiu és enganyar-me a mi per colar-me a l'escaleta de Catalunya Migdia quins temes són els que sí i els que no.
Per exemple, aquesta nit, que hi ha d'haver dispositiu per quan torni la nau amb humans a dintre, per si un cas ho dic, per el tema de la velocitat i les temperatures i tal, doncs has de muntar, fem un directe, fem la retransmissió de les imatges en directe, sí, molt bé. A qui no va plegar l'últim? Doncs a tal hora, ostres, anem justos, no pateixis que ens esperem. O sigui, la resposta ha sigut que tothom es quedava i al final gairebé que enllaçarem el que tanca amb el que obre. I
nosaltres nosaltres enllaçem el que tanca amb el que obre, sí, sí.
Però això implica un punt d'excitació, de fascinació...
Clar,
que
ningú
que
ha,
abans,
ningú ha remugat dient, no entenem per què tanta excitació amb aquest tema i tal.
També et diré una cosa, i per donar-te la raó.
Gràcies.
Tenim un tall de veu de l'entrevista que li vam fer aquesta mateixa setmana al Catalunya Migdia a la Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, en què deia que havíem d'estar molt pendents avui de la xifra d'inflació als Estats Units perquè estaria molt afectada per la guerra a l'Orient Mitjà. I que era una dada molt important que avui s'ha conegut i que efectivament s'ha disparat. I ella mateixa ja crec que donava una explicació de per què s'està inflantant això de l'Artemis 2.
Aquesta dada és molt important. La taparà Trump immediatament al cap d'unes hores que aterraran els astronautes i aleshores tot serà eufòria. És una senyal d'alarma de que també l'economia americana s'estava ressentint el mes de març aquest conflicte, aquest augment de preus tan exagerat.
Per tant, hi haurà eufòria per l'arribada de l'Artemis 2 aquesta pròxima matinada i la inflació dels Estats Units, que s'acaba de conèixer ara... Doncs escolta...
Ara entenem també perquè va sortir ahir a la nit Melania Trump a dir que no hi ha res a veure amb Epstein, no?
De totes formes, millor que la tapi l'Artemis 2 que una altra guerra.
Sí, també, no? Sí. Les alternatives podien ser pitjors.
El manual habitual per tapar les notícies dels Estats Units moltes vegades és un bombasso.
Clar, sí. Bé, doncs escolta'm, ànims, eh? Si vols, posa't el despertador i a les dues de la matinada, si estàs despert, ho podràs seguir.
La gent jove, la nit ens comença a aquella hora.
Va, molt bé. Iofor, gràcies i bona tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de derbi.
Si han caçado una, ficar-la dins, n'ha caçat una.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de 5:15, la TDT del Barça espanyol a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
A MHC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MHC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MHC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Encara queden entrades per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm?
Doncs sí, encara en queden. Ara el que et falta és sort.
Reuneix 25 collarins de les ampolles dels bars i entra en el sorteig de 7.000 entrades per 25 euros. Brindem perquè em toqui.
Com més collarins, més possibilitats.
Tens temps fins al 12 d'abril. No et perdis la festa del segle i mig.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran 4:15 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Miquel Àngel Escobar, el Pere Rossinyol i l'Isabel García Pagán, pendents no només de l'Artemis 2, que entra a l'atmosfera terrestre aquesta pròxima matinada, sinó també de la situació que tenim a l'Orient Mitjà, aquesta guerra que tenim oberta, ara mateix amb un alto el foc molt precari, i en el que hi ha d'haver unes teòriques negociacions, tot i que l'Iran diu que ara no s'asseurà allà fins que no hi hagi realment una aturada dels atacs contra el Líban. Pakistan ho té tot preparat, però, per rebre les delegacions dels Estats Units i de l'Iran, que demà haurien de començar aquestes converses, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ja ha sortit en direcció cap a Islamabad, que és on es faran les converses. Però diem haurien, perquè, com deia, avui l'Iran ha condicionat la trobada al fet que Israel compleixi també amb la seva part del pacte, a la treva al Líban. Aquest front de guerra al Pròxim Orient és el que més preocupa a tots els actors internacionals, perquè si Benjamin Netanyahu continua amb els bombardejos sobre el Líban, pot fer descarrilar tot l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran. És justament en aquest sentit que se centren avui també els esforços del Pakistan, país mediador en el conflicte que continua treballant amb la seva diplomàcia per aconseguir sostenir una treva també al Líban i poder començar demà les converses a Islamabad. Saludem la Natàlia Ramon. Natàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim algunes preguntes sobre com és que, per exemple, el Pakistan s'ha convertit en mediador d'aquest conflicte. Ha estat una mica sorprenent. Podríem pensar en altres actors, no pas en el Pakistan.
Exacte, però ha estat sorprenent, però és que el govern pakistanès ha estat durant molts i molts mesos cultivant els vincles amb l'administració dels Estats Units i especialment amb el president Donald Trump. I també de molt abans, durant molts anys, els vincles amb el seu veí, amb l'Iran. I això li ha permès ara situar-se al centre dels esforços per resoldre aquest conflicte. De fet, aquesta mediació potser li servirà al Pakistan per treure's del damunt la imatge més o menys global de país incapaç de tenir alguna influència en tota aquesta regió.
I per què ha cultivat aquestes bones relacions amb els Estats Units, amb Donald Trump?
Doncs el Pakistan s'ha passat 20 anys donant suport als Estats Units en la guerra a l'Afganistan, tot i que és veritat que també per darrere donava suport als talibans. Però amb la retirada nord-americana de l'Afganistan el 2021, sota el mandat del president Biden, van perdre aquesta influència. Ara bé, amb l'elecció de Donald Trump, les coses els hi van canviar. La diplomàcia pakistanesa ha fet molta feina als Estats Units, han tancat alguns acords comercials, sobretot per l'exportació d'alguns minerals, i s'han unit a aquest Consell de la Pau que es va inventar Donald Trump. Fins i tot van proposar el president nord-americà com a Premi Nobel de la Pau, i això, Òscar, ja sabem tots que li feia especial il·lusió a Donald Trump. Trump s'ha referit als últims mesos al cap de l'exèrcit del Pakistan com el seu mariscal de camp preferit, i tots dos s'han reunit almenys tres vegades, una de les quals a la Casa Blanca. Potser per això Donald Trump ha assegurat que el militar pakistanès era qui més sabia sobre l'Iran de tot el món. També el primer ministre Sharif i el ministre d'Afers Estrangers han treballat a fons amb els països del Golf Pèrsic perquè el terreny fos propici per a aquest alto el foc.
I el Pakistan ha aconseguit tenir aquestes bones relacions amb els Estats Units i alhora també amb l'Iran, cosa que és difícil tenir bones relacions amb els dos.
Hem de pensar que el Pakistan i l'Iran comparteixen una frontera de gairebé 1.000 quilòmetres i tenen una bona relació des de fa dècades. Però sobretot al Pakistan li interessa moltíssim que l'Iran sigui un país estable. Justament al llarg de la frontera que comparteixen, tots dos fan front al que podríem dir la permanent revolta del Balutxistan, un poble que, com els kurds, està dividit en tres estats, entre el Pakistan, l'Iran i l'Afganistan. Per tant, és una frontera que li convé molt tenir-la en pau.
I a banda d'interessos geopolítics, les relacions amb els uns amb els altres, aquí l'economia també hi deu tenir molt a veure.
Clar, el tancament de l'estret d'Hormuz també és un cop molt dur pel Pakistan, que depèn en gran mesura del petroli importat que li arriba justament a través de l'estret. El miler de quilòmetres de costa que té el Pakistan estan després de l'estret d'Hormuz, és a dir, el golf d'Oman ja, quan és el mar d'Aràbia, ja s'arriba a l'oceà Índic, i per tant l'arribada de petroli també se'ls ha quedat aturada. Però a més és un país dels que anomenem emergents, però amb una altíssima inflació, amb molt deute i una baixa renda per càpita, així que no li interessa gens ni mica un sotrac afegit a la seva economia.
Clar, es volen erigir en un agent de pau, en un agent de mediació, però a l'interior, com molts països en aquella zona, tenen força conflictes també al Pakistan.
Aquesta, diríem que és una de les paradoxes d'aquesta mediació. Resulta curiós que vulgui sorgir com un país estabilitzador a la zona, però alhora el febrer passat va declarar la guerra oberta a l'Afganistan, un dels seus veïns, que el continua bombardejant, i a més manté permanentment obert el conflicte del Caixmir amb el seu veí més poderós, amb l'Índia.
No sé com ho veieu, el paper del Pakistan, però també què espereu d'aquestes conflictes? converses, si és que finalment s'acaben produint, perquè insisteixo que de moment l'Iran diu que ells no hi van fins a Islamabad si no s'aturen els bombardejos sobre el Líban, que Netanyahu no fa pinta de tenir gaires ganes d'aturar.
Jo tinc...
Tots alhora, no, sisplau.
No, però sí que estàvem tots alhora, eh?
Sí, sí, sí,
no, no
estàvem... sí, fent aquells gestos de tu, no tu, jo...
Exacte, sí, sí. No, una mica la cortesia. No. Aviam, jo crec que, sobretot, l'Estats Units necessitava un terreny de joc, no? I segurament passen aquestes coses en termes diplomàtics, no? Que alguns països tenen la sort de que se'ls permet jugar una mica dues bandes, fonamentalment, perquè al final aquestes ròtules són necessàries en temps com aquests, no? Mm. I per tant es preparen terrenys francs, d'alguna manera, per si cal. I segurament doncs, el Pakistan s'hi ha posat bé, i com que Estats Units, sobretot, crec que és qui té la necessitat de generar un marc de negociació, més que potser fins i tot l'Iran, doncs ha vingut bé. I a partir d'aquí, doncs, suposo que el Pakistan s'ho cobrarà, evidentment, d'alguna manera, no? I ja hi estaran acordant coses, o... En tot cas, és una bona notícia, sigui sí, que jugui aquest paper, i sobretot si és un actor de la zona, fonamentalment perquè cal, no? Ara, en relació a les pròpies negociacions... Doncs ja veurem. Evidentment, una negociació surt bé en funció també de la voluntat política i de la necessitat política. I si tots dos, en un grau o un altre, arriben a la conclusió que tenen la necessitat d'aturar això per la raó que sigui i són capaços de trobar un punt d'acord que sigui mínimament digne des del punt de vista, diguem-ne, del relat de la victòria de la derrota, doncs s'hi agafaran i a partir d'aquí tots bueno, doncs miraran de correr un tupido velo. Ara, això tindrà molts episodis i tindrà moments que sembla que es trenca i moments que potser recupera, no?
És curiós perquè ha començat amb el... O sigui, abans d'arribar ja hi ha el boicot d'Israel, no?
Que segurament és a qui menys li interessa aturar
no,
la guerra.
Ah, evidentment,
clar.
Netanyahu és l'únic que no... Mm. Era el més interessat en la guerra i el més interessat que s'acabi la guerra. L'elecció de Pakistan com a port franc, diguéssim, és molt curiosa perquè fins ara el que havíem vist era que els espais de negociació en els últims anys o com a mínim els últims mesos eren a Qatar. En aquesta ocasió els qataris són víctimes de l'agressió de l'Iran i, per tant, no poden ser no, taula, posar la taula neutral per a aquestes negociacions, de manera que s'havia, efectivament, com expliques Miquel Àngel, s'havia de buscar un espai i el més proper és aquest que, a més, seria beneficiari d'allò que totes les economies del món volen, i és que es desbloquegi el port d'Hormuz, no? La clau de com vagi aquesta negociació en aquest moment la té Israel, igual que tenia la clau d'iniciar o no iniciar la guerra. Aquests dies hem pogut llegir al New York Times el relat de com van anar les reunions prèvies per començar o no, per iniciar aquesta guerra, i el que hem vist era que tothom estava en contra, però a les ordres del comandant, no, del comandant en cap, que és Trump, i Trump se'n refia dels israelians, malgrat li estan dient que les seves expectatives estan per sobre la realitat. I és qui està boicotejant ara l'inici, no? Les hores prèvies d'aquestes reunions. Comentaven els companys que estan a la zona que a Islamabad només hi havia periodistes en aquest moment, o sigui que estan allà esperant a veure què passa.
Qui ve i què fan, no?
Sí, però si Israel és el que té la capacitat, diguem, de boicotejar, alhora vol dir que hi ha moltes possibilitats de que surti bé, perquè Israel no és un subjecte autònom en aquesta guerra. Vull dir, en el moment en què Estats Units li retirés el suport a Israel, queda en una posició extremadament precària.
Però estàs parlant d'Estats...
És molt difícil que passi.
Estàs parlant d'Estats Units...
No, li pot treure el suport en els atacs. És a dir, escolta, prou ja.
I en la defensa. Però, o sigui, la munició que ha gastat Israel en defensar-se de tots els míssils és descomunal i depèn.
Però l'ent imprevisible en tot això és Donald Trump.
Sí, però vull dir que...
Però també està atrapat, vull dir, aviam, també està canviant moltes coses. Pots esperar que Estats Units posi una mica de perfil, però que obertament boicotegi, per dir-ho així, un aliat de la zona que és que a més ha agafat autonomia perquè té capacitat de moviment propi en aquest aspecte,
no.
Jo no sé si ho veurem tan explícitament.
No té capacitat de moviment propi sense Estats Units. Si Estats Units deixa de donar suport a Israel, Israel és molt vulnerable.
Però un cop ja s'ha arribat a aquest punt, es necessiten.
Sí, bé, es necessiten, però vull dir, el que man, el jefe, diguem, del grup és Estats Units. Per mi.
Trump, sí, està clar. Està clar, formalment està clar. El que passa que també s'ha observat en alguns episodis en el que Trump s'ha incomodat per els bombardejos d'Israel.
I per tant
Trump li ha dit, bueno, ja li direm que no ho faci.
No, s'han inventat aquestes, aquestes converses paral·leles, no? Israel i Iran.
Sí, però vull dir que Trump comença a veure com ell personalment pot sortir perjudicat. Tota l'estona es parla de les eleccions del novembre. A partir d'ara, Trump potser ja no vol seguir tant aquest
joc. Avui li ha pujat la inflació.
Clar. Per tant...
Vol que l'Artemis de Tàpia te parà 10 minuts.
Jo simplement dic, si el boicotejador teòric és Israel, en la mesura en què el Trump vol sortir d'aquí, doncs la capacitat de maniobra d'Israel doncs es redueix sensiblement. Quin és el problema? Que Netanyahu també té eleccions, i el Netanyahu aniria a unes eleccions com a possible guanyador si guanya clarament aquesta guerra, però si es queda així, això li va en contra. I les enquestes, cap enquesta d'Israel el dona guanyador. El dona com a primer partit, però ni tan sols amb l'extrema dreta suma. Per tant, això el fa molt perillós, però alhora la clau, de veritat, la té el Trump. Sense Estats Units, Israel no pot ser autònom en aquest vesper.
Sobre el paper, sí. En la pràctica, crec que els Estats Units no tenen tanta autonomia ni tant poder sobre Israel avui en dia.
No, absoluta. La té tot. Sí, discrepo completament. Israel no té capacitat de defensar-se sol.
Sí, mentre la guerra és un factor potencial. Quan ja ha començat i s'ha desfermat, i és els Estats Units qui la desferma, ja jo crec que el paper d'Estats Units, el camí, s'ha fet estret. Sí. I per això ara està intentant tornar enrere, però clar, Iran no el deixa.
Però vull dir, jo crec que Netanyahu potser va empènyer els Estats Units a la guerra,
això segur.
Però ara, si és Estats Units el que vol sortir, doncs n'haurà de sortir Israel també.
Diguem però, que en aquest sentit... però tots necessiten sortir amb una victòria.
Exacte.
I el que és molt sorprenent de totes aquestes setmanes de guerra, a part de les víctimes, és que com Iran ha fet front a la propaganda, no? Abans que parlava l'Iu de la propaganda de la NASA, s'està lliurant una guerra paral·lela de propaganda molt bèstia que probablement els Estats Units no tenien previst i no tenien... pensava que no devien tenir un contrincant en aquest terreny, i hem vist que els iranians han sigut capaços de mobilitzar un aparell bastant eficaç i eficient en favor seu, quan el més normal seria estar en contra, no?, del règim teocràtic, i en canvi hi ha hagut una mobilització, veiem per xarxes sobretot, que en aquest moment és un termòmetre que no és la realitat, però sí que serveix de termòmetre per com estan funcionant les coses, una mobilització iraniana bastant bèstia.
Però alhora jo crec que això també, que no dic que ho feguis tu, que hem d'evitar caure en la guerra de propaganda per l'altre cantó, perquè òbviament l'atac no ha aconseguit fer caure el règim, però el règim manté la capacitat coercitiva sobre la població, i per tant és jugar-se literalment la vida qualsevol cosa que no sigui seguir el ramat en aquest moment, no?
Total i absolutament, però vull dir que hi havia aquesta altra guerra,
sí.
I que el que es presumia com una diferència molt gran, primer de capacitat armamentística, probablement de superioritat dels Estats Units, i també de capacitat tecnològica i informativa dels Estats Units sobre l'Iran, i hem vist que no,
sí, però,
que tenen capacitat d'incidència.
És una capacitat militar aclaparadora en aquest aspecte, això no hi ha dubte, però al final la batalla, i connecta amb la propaganda, és la batalla del relat.
Clar.
I quan tu comences una guerra o una agressió directa, sense una provocació prèvia, clara, evident, no has comptat amb ningú, no ha passat pel teu propi congrés, no has parlat amb els teus aliats de l'OTAN, i et deixen sol, perquè al final la gent diu, hòstia, espera, aviam, què collons estàs, perdó, què estàs fent? Doncs pues, aleshores, és un expert al relat. Però... si hagués hagut una agressió prèvia, home, pues, hagués entès que això s'havia de... No? El problema és que el relat el perd, i a partir de perdre el relat, ja va, ell pensa o juga que això seran 10 minuts. I resulta que no. Però jo crec que és on crec que ell fa, o la seva administració, o l'exèrcit americà, o ho fa perquè no té més remei, o ha fet un mal càlcul.
Però jo crec que el relat el perd, si de cas... no per cap d'aquestes raons que has dit, que totes són importants des del punt de vista moral o del que sigui, sinó perquè ell comença una guerra, el Trump, dient aquesta guerra és per fer caure el règim.
Però
encara que haguessin complert tot l'altre...
D'acord, però ve d'haver quedar-se el petroli de Venezuela.
Sí. No hi ha problema.
M'explico que tot el discurs era, escolta, la democràcia a Venezuela, i al final, escolta, anem al que anem, sí, i deixem allà fins i tot el govern que hi havia
amb una
substitució.
Però a Venezuela li ha sortit bé.
Li ha sortit bé perquè Venezuela no és Iran. Està, sí.
Però vull dir que aquí l'error que ha fet...
Però ell ha aparegut com un agressor.
És que encara que hagués aparegut com un agressor, si el govern hagués, si el règim hagués caigut...
Sí, si guanya, ja està.
Ell comença una guerra dient aquesta és una guerra per fer caure el règim. El règim no ha caigut, però,
o sigui,
per tant,
efectivament, els objectius de guerra no els ha complert ell, i s'ha vist que governa o que decideix d'una manera molt superficial.
Però és que ell s'hagués conformat amb un canvi de persona, que no fos el fill del Khamenei, i a partir d'aquí poder construir el relat de que ell hem canviat el règim i fer una operació semblant a la de Venezuela. I no li surt.
Però no li surt perquè...
Però aleshores, quan no li surt, és quan la idea de l'agressor, de dir, escolta, això, que bé, no ha comptat amb ningú, no ha parlat amb ningú, i vostè inicia una guerra, no?
Anava a dir que no li surt, per sorpresa, d'ell.
Sí,
perquè
sí,
tots els experts avisaven com de que l'Iran no és Venezuela, l'Iran
sí,
és una manera
de prendre decisions de manera superficial i no en base al que t'estan recomanant els experts.
No fer cas als assessors, que per alguna cosa els tens en teoria. Bé, en tot cas, veurem què és el que passa en aquestes negociacions, si finalment se les produeixen o no, i si hi ha algun avenç o no. Per tant, haurem d'estar pendents durant el cap de setmana i també la setmana que ve. Natàlia, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí a 20 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Cort Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al cortinglés.es.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3K.
Som 3K.
Catalunya migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Catalunya migdia.
6 segons. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal Explosiu Digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Mònaco-Barça.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb el Miquel Àngel Escobar, el Pere Rossinyol i la Isabel García Pagant. Obrim pàgina política. Deixem abans passar per el Cosmocaixa, perquè allà avui s'està fent el European Pulse Forum. És un fòrum organitzat per la publicació nord-americana Politico, que habitualment reuneix responsables polítics i líders empresarials per abordar temes d'actualitat. Allà al Cosmocaixa tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
S'ha acabat ja? O encara no?
Les jornades continuen i, de fet, anem amb força retard, uns 20 minuts de retard, i a aquesta hora ja havia d'haver començat Salvador Illa, que intervindrà en una petita conversa en anglès amb un periodista australià, i encara no ha començat. Després de Salvador Illa encara hem d'escoltar Pedro Sánchez, que tancarà aquestes jornades.
Ells dos són els dos últims, podríem dir, no?, que són els que tanquen les jornades. En què, qui ha passat o què és el que ha passat aquí al Cosmocaixa?
Doncs mira, avui, durant tot avui, s'està parlant molt aquí al Cosmocaixa de conflictes internacionals, de l'economia mundial, de moviments migratoris, i francament no deixa de ser curiós que s'estigui tot això estigui passant a molts pocs metres de l'aula del toca-toca, el taller històric del Cosmocaixa o fins i tot del Bosc Encantat. I entre els assistents, una de les que més ens cridava l'atenció aquí per qui han desfilat comissaris europeus, hem vist també la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que aquest matí passava pels estudis de Catalunya Ràdio, i entre les assistents, doncs, l'exvicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, que també l'hem vist aquí entre les persones que han vingut a escoltar conferències, doncs, també de CEOs d'empreses, de multinacionals, i entre, com dèiem, les riuades de tot això d'alumnes del Cosmocaixa que es colen per aquí al mig, perquè aquesta conferència, tot aquest auditori està instal·lat ben bé aquí al mig, no sé si de fons ara podeu sentir, però hi ha un fil musical, perquè estem ben bé al mig d'aquí del Museu de la Ciència d'aquí de Catalunya.
Molt bé. T'has hagut de mudar?
Sí, una mica, mica.
Molt bé, escolta.
Dia gran.
Molt bé, dia gran. Doncs escolta, et deixem pendent dels discursos que queden per tal de veure si hi ha alguna notícia o no amb totes aquestes conferències que es fan aquí al Cosmocaixa. Fins ara, Albert.
Perfecte, que vagi bé.
Un minut i tres quarts. Ara volem anar cap a Girona. Saludem la Núria Peraire. Núria, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
A veure, els dos regidors del PSC a Ripoll han posat els seus càrrecs a disposició del partit, del PSC, després de salvar els pressupostos de Sílvia Orriols amb la seva abstenció ahir a la nit. Ho han comunicat després que la Federació del PSC a les comarques gironines els ha desautoritzat avui mateix. En un comunicat, els regidors assumeixen l'error, diuen, i expliquen que la decisió s'emmarca en l'àmbit estrictament local i que no pot ser traslladada a un altre escenari. Prèviament, la Federació del PSC de comarques gironines, com dèiem, en un comunicat els havia desautoritzat i assegurava que no estava al cas de la decisió. Els motius del grup municipal socialista per abstenir-se són, diu el regidor Enric Pérez, evitar que Ripoll tornés a estar al focus públic, cosa que no han pogut evitar.
De motius, me'n sobrarien per votar-hi en contra, però no ho farem perquè tampoc volem anar-nos-en un altre cop a un escenari d'emocions de confiança, de tornar a posar Ripoll al foco i de perdre el temps tots plegats.
Aquests pressupostos ahir, Núria, es van aprovar amb un empat a 7 vots a favor, 7 en contra, i el vot de qualitat de l'alcaldessa va decantar la balança. Però aquí hi havia un punt de truc, diguem-ne, no?
Sí, perquè s'acabi d'entendre, hem de saber que un dels regidors d'Esquerra no hi era, perquè si no els números no surten. Els 7 a favor eren els 6 d'Aliança Catalana i un de Som i Ripoll, l'únic que té, i si sumem Junts, Esquerra i la CUP, ens en sortirien 8, però com que faltava aquest regidor d'Esquerra, doncs finalment van ser 7.
Què ha passat en el dia després, podríem dir? Perquè això ens va agafar una mica de sorpresa ahir a la mitjanit, perquè tots donaven per fet que aquests pressupostos no s'aprovarien i que, per tant, Sílvia Orriols hauria de fer, com l'any passat, una moció de confiança per tal de tirar endavant els pressupostos.
Sí, no sentíem el regidor del PSC dir que no volia ser focus mediàtic, doncs avui tots estem parlant d'ells. És que ni per una banda ni per l'altra. Clar, el que ha passat és això, que hi havia, en teoria, també hi havia el dubte d'Esquerra què faria, si s'abstendria o no. Finalment va votar en contra, el PSC es va abstenir, i d'aquí aquests resultats. I com dèiem, de fet, l'any passat va haver-hi una situació que es va allargar molt més, que jo crec que és la que aquest any no volien repetir, però que tampoc no els ha acabat de sortir bé, i per això hem tingut un matí de comunicats amunt i avall, no? Recordem el que deies l'any passat, què va passar? Es van tombar els pressupostos, moció de confiança de Sílvia Orriols que va perdre, per tant, havia d'haver-hi una moció de censura i els partits de l'oposició no es van posar d'acord. Finalment, un previ acord que semblava que ja hi havia papers signats que havia de ser de Junts, el PSC i Esquerra, es va acabar trencant per iniciativa de Junts, que un dels arguments que va donar, per exemple, en aquell principis de l'any passat va ser que no volia augmentar el victimisme de l'alcaldessa i així ha continuat doncs, sent alcaldessa.
No sé com ho veieu, Isabel, Pere...
Esquerra ha donat alguna explicació per l'absència del seu regidor?
Que a nosaltres, de moment, no ens consta.
Perquè, clar, vull dir, efectivament, el PSC té un problema a l'hora d'argumentar perquè els seus regidors s'abstenen, però la clau de volta és aquest vot d'Esquerra Republicana, sobretot si encara no tenien molt clar fins ahir al vespre si votaven en contra o s'abstenien. Estaria bé saber per què aquesta persona no hi és i si es pot votar, no? Si es pot delegar el vot o es pot fer un vot electrònic o d'alguna altra manera.
Sí, perquè estava de baixa el regidor d'Esquerra.
Sí, si està de baixa, pots delegar vot, se suposa, no? O sigui, que aquest és un punt. I crida molt l'atenció com a Ripoll tots els grups de l'oposició es fan trampes al solitari contínuament des de l'endemà de les eleccions. Perquè hem arribat a incomptables acords previs entre les direccions dels partits per evitar que l'alcaldessa actual fos alcaldessa, incomptables acords per evitar que s'aprovin els pressupostos, incomptables acords per que surti endavant una moció de censura, i després, un per l'altre, sempre aquests acords s'han trencat. I sempre es trenquen amb acusacions mútues de connivència amb l'extrema dreta o, voler, o necessitats electorals de rang més alt que el municipal. I així estan, que la senyora Sílvia Orriols pot governar amb tranquil·litat perquè no hi ha, perquè a l'altra banda no hi ha, per incompareixència de l'adversari, bàsicament.
En els dos casos, no sé, la informació que jo tinc és que hi havia un acord copar amb els pressupostos d'abstenir-se, i que en els dos casos es trenca l'acord per la mateixa banda, i és Esquerra la que amb unes explicacions o amb unes altres, ara avui no sembla que amb gaires explicacions, doncs decideix no, bueno, ser conseqüent amb el que teòricament havia acordat una estona abans, no?, amb el PSC. I tinc la sensació que aquí el PSC pues queda una mica en fals, i fan l'explicació que fan, però havien acordat teòricament amb Esquerra Republicana, doncs això, no?, intentar no bloquejar els pressupostos per intentar no, o per intentar evitar un altre cop tot el que va passar.
No, Miquel Àngel, te'n recordes que fa uns mesos, en l'anterior negociació, van sortir tots els partits en tromba en contra de Junts perquè havien anat a una reunió de negociació de pressupostos. I ara PSC i Esquerra acordaven abstenir-se perquè sortien endavant els pressupostos.
I això que pot ser relativament incoherent perquè no ha passat tant temps d'entrada, a més, hi ha aquest factor, diguem-ne, que fa de comú denominador tot plegat, i és que en els dos casos, pel que sembla, qui abandona la formació, per dir-ho així, de l'acord, és per una raó o per una altra, però en tot cas després d'haver arribat a acord, Esquerra Republicana. Perquè jo, això em sembla que és molt interessant el que has preguntat, no? Aquí Esquerra ha donat alguna explicació, perquè més enllà de la baixa, home, hi ha algun tipus d'explicació política que s'ha de donar, no? Ni que sigui pel que ha pogut fer el PSC.
Sí, el problema és que ara ja hi ha molt mala peça al taler, diguem, no? Perquè just abans, o sigui, d'aquí 4 dies hi haurà eleccions, i per tant qualsevol opció és dolenta, perquè, o sigui, fer una moció de censura, si no s'aproven els pressupostos, just abans d'unes eleccions, probablement és la garantia més gran que hi haurà majoria absoluta d'Orriols després. Per tant, arribat en aquest punt, ja no hi ha posició bona. O sigui, jo, el que s'hauria d'analitzar és com s'ha arribat en aquest punt, i a partir d'ara com s'evita el cúmul de despropòsits.
Jo puc estar d'acord en que ara mateix la posició guanyadora la pot tenir ella per l'aritmètica, si tu vols, o per la impossibilitat d'arribar a acords alternatius, vale? Però aleshores jo crec que alguns partits, sobretot a la banda esquerra, haurien de fer bé en intentar, bueno, no confrontar tant des d'aquest punt de vista amb els que, no sé, m'explico?
No,
dic perquè aquí el discurs de blanquejar l'ultradreta.
No, el que es tracta és que cadascú assumeixi les seves responsabilitats.
Sí,
i aquí són tots responsables.
D'acord, però al final tothom utilitza l'Orriols i després tothom fa reflexions en aquest sentit, no, com la que fas ara. Bueno, en aquest moment...
És que no és el mateix ara que fa que el començament de la legislatura.
I potser d'aquí
no
un any serà diferent, evidentment.
I potser s'ha de posar en revisió, sens dubte, a parer meu, com a mínim, tota la política del front antifeixista que es dedica a boicotejar actes de l'Orriols.
Mateix avui és especialment
no és el
que ha passat amb el PSC en relació al que passa a les sessions de control del Parlament, no?
És que això no és el PSC.
No és el PSC. L'han desautoritzat, però no. el president Illa polaritza molt amb l'Orriols i ho fa estratègicament.
Una cosa és polaritzar, l'altra rebentar actes del front antifeixista. O sigui, jo crec que...
Però està en la mateixa línia.
Però és una mica el que intentava dir. És a dir, hem arribat a un punt que per mi és catastròfic, perquè ja no hi ha opció bona. I la bèstia, dit entre cometes, perquè no estic faltant a ningú, sinó intentant fer simplement una metàfora, ja és molt gran. Llavors, en aquí ha contribuït tothom. Cadascú a la seva manera, sense voler, potser, eh? Alguns potser pensant que això els beneficiava. Però crec que no hi ha ningú, ni del front democràtic, per dir-ho d'alguna manera, dels partits democràtics, que pugui estar orgullós de com s'ha abordat aquest fenomen en els últims 3-4 anys. I ara ja estem en una posició... Que això...
Quanta gent dels partits més aviat d'esquerres, per dir-ho en termes clàssics, ha observat el tema d'aliança com una oportunitat una mica per diluir Junts o per... Quants? La majoria. Mm-hmm. Vale? I per què s'ha utilitzat? A partir d'aquí, com tu molt bé has dit, el monstre s'ha fet gran. I ara resulta que ja no és un problema que afecta només a uns o uns altres, sinó que afecta generalment.
Sí, però Junts resulta que tenia la possibilitat de liderar una alternativa a Ripoll.
I es va pactar.
I es van barallar entre ells.
No. Una altra cosa, mira, tornem a la guerra i tornem al relat, diguéssim. Clar. Una cosa són les coses que es van pactar amb una taula i fins i tot van brindar per un acord que impedia que la senyora Sílvia Orriols fos alcaldessa de Ripoll, i una altra cosa és el que després es decideix cadascú a casa seva, per conveniència partidista.
Junts.
No, junts no. Tots.
Tots. Però també junts.
Sí, però tots.
Però
Esquerra Republicana, és el PSC i és Junts, efectivament. Qui tenia la possibilitat de quedar-se a l'alcaldia era Junts, però l'acord és amb els altres partits, que són col·laboradors necessaris perquè la senyora Sílvia Orriols no fos alcaldessa. És igual, ja està. És alcaldessa. Els acords per intentar evitar que aquesta alcaldia tiri endavant s'han anat reproduint i sempre s'han trencat a última hora. Jo crec que ja arriba el moment en què cadascú assumeixi la seva responsabilitat i la responsabilitat dels seus actes. Si els regidors socialistes, que són del PSC, podem apel·lar a l'autonomia local de tots els ajuntaments. Si els regidors socialistes decideixen abstenir-se, que assumeixin que s'han abstingut i que faciliten el mandat de la senyora Sílvia Orriols. I després, si el president Illa al Parlament vol fer de campió d'antifeixista, doncs és un relat. Però els seus regidors a Ripoll estan permetent que la senyora Orriols tingui un pressupost que li permeti fer el que hagi de fer.
Sí, jo dic que aquestes alçades ja no hi ha opcions bones i que tots han de mirar a veure quina responsabilitat tenen en la creació d'aquesta figura, que ara ja està en una posició diferent de fa un temps. Pues... I crec que no hi ha cap partit que pugui estar orgullós.
Sí, quan la cosa és d'uns, està clar que és d'uns, però quan és de tots, resulta que és que... Aviam, jo crec que no passa res per admetre que en el joc polític hi ha coses que et beneficien a curt i potser a llarg no. I això... el PSC, Esquerra Republicana, la CUP i altres han jugat això. Per què?
I Junts, perquè acariciava molt la possibilitat que Junts... Discurs,
no, assumint part no, perdona, si el que legitima l'altre discurs és el Rufián ahir, quan diu que s'ha de parlar de seguretat.
O l'altre dia quan diu... seguretat se n'ha parlat tota la vida.
Quan Junts treu el terme multireincidència, com surt tothom en tromba a dir que és que això és blanquejar el discurs de la dreta?
L'esquerra ha de poder reivindicar la seguretat.
Quan està
passant
el traspàs de competències en matèria d'immigració, què és el que diu l'esquerra? Que això és parlar d'immigració com si parles de delinqüència.
El que va dir el Rufián ahir no és legitimar l'Aliança Catalana.
I el que diu el Rufián l'altre dia quan diu que el Burk és una salvatjada, si això ho diu un altre... Resulta que s'ha blanquejat l'ultradreta.
Defensar que l'esquerra ha de donar una resposta a la seguretat no és blanquejar l'ultradreta.
Però de fa molts anys. Home, doncs no. Si ho fa Junts, sí que és blanquejar l'ultradreta. Això li van dir. Des d'Esquerra Republicana, des del PSC...
Depèn de la proposta concreta que faci Junts.
La proposta concreta és la que s'ha aprovat al Congrés dels Diputats.
I, evidentment, hi ha aspectes molt criticables.
Bueno, com tot, pot ser criticable, però s'ha d'abordar.
I que la consellera d'Interior reivindica com a pròpia.
Sí, però vull dir que des de l'esquerra... Que des de l'esquerra, això és un exemple, sí.
Ah, però quan ho fa l'esquerra està bé, ara, quan fa un altre...
No dic ni que bé ni malament.
Home, sí.
Dic que tothom té responsabilitats en la creació d'aquest subjecte. Tothom. Tu dius, té molt més l'esquerra.
Absolutament.
Jo no hi estic d'acord. Sí. L'esquerra té responsabilitats. La CUP té responsabilitats per
concutejar actes. Jo crec que és una evidència que el fenomen de l'ultradreta té a veure amb el fracàs, sobretot dels partits centrals a l'hora de donar solucions, des del centre-dreta fins al centre-esquerra.
I de la gestió dels partits que governaven a Ripoll.
I de tot el que tu vulguis. Ara, a partir d'aquí, el que passa, alguns ho aprofiten en benefici propi i altres intenten no caure en això.
No, perdona. Els altres intenten competir-hi amb el terreny de joc dels altres. Tothom els ha ajudat a fer grans.
Però alguns els beneficiava.
Al final la conclusió és que Sílvia Orriols és alcaldessa de Ripoll amb molta tranquil·litat i que ho serà amb més tranquil·litat fins al final de la legislatura, perquè amb els pressupostos ara aprovats, després si no li aproven els següents és igual, perquè ja ningú voldrà disputar o anar a jugar una moció de censura a mig any de les eleccions.
Pere, t'imagines el que estaríem dient si fos Junts el que hagués facilitat els pressupostos de Ripoll? Ho podem admetre, que això seria un escàndol?
I em sembla que ha sigut un escàndol,
home,
això, no?
Home, sí. em sembla que no s'ha viscut com els regidors de Ripoll han posat el seu càrrec a disposició del PSC davant de l'embolic.
Podem dir que l'escandalera política no és la mateixa.
Però bueno, no passa res.
Queden 2 minuts per arribar a les 4 i no volia, abans d'acabar, deixar passar que acaba de publicar un vídeo Benjamin Netanyahu en què acusa Espanya d'hostilitat i exclou Espanya del mecanisme de vigilància de la treva a Gaza. El primer ministre israelià ha acusat Espanya d'hostilitat, estic traduint directament, cap al seu país, ha anunciat l'exclusió de Madrid d'aquest mecanisme, i textualment diu, Espanya ha triat repetidament estar en contra d'Israel. Aquells que ataquen l'estat d'Israel, en lloc d'enfrontar-se a règims terroristes, no seran els nostres socis en la configuració del futur de la regió. Ho ha dit en un vídeo. I ha acusat Madrid, amb qui ja sabem que Israel no té massa bona relació en els últims anys. Per tant, Netanyahu, que també assenyala a l'estat espanyol, de la mateixa manera que Donald Trump ho ha fet de manera repetida.
Sí, i el Pedro Sánchez segurament li ve bé, sí, també, no? I
per tant, ha estat enferint la campanya.
Jo crec que aquí s'ajuden mútuament sense... Fins i tot no estic dient que hi ha cap intenció per part de ningú, però el resultat és aquest.
Bueno, tampoc no és molt intel·ligent des del PP quan comparen una retenció d'un militar amb un control de centre de circulació. Però vaja.
I no he estat capaç d'acabar de treure l'aigua clara, però trobo que el vot dels regidors és indelegable.
És indelegable. Jo ho anava a dir abans, però és indelegable.
No és com el Parlament. No ho dono amb tota la seguretat, perquè sí, és molt concret, però en teoria no és delegable. Per tant,
doncs llavors sabien quins números hi havia.
Si el regidor d'Esquerra no estava a la baixa, o estava a la baixa i no podia delegar
el vot... Que no era una cosa fortuita.
És indelegable. Però en teoria és indelegable, tret d'alguns casos molt concrets, i per això poso aquest asterisc, perquè no sé si en el cas de Ripoll es produïa algun d'aquests casos concrets, però en tot cas és indelegable. Ho deixem aquí. Miquel Àngel Escobar, Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Queden 30 segons per arribar a les 4. De seguida el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.